de un más, sino de un mejor, ¿no? Mejor planificación, mejor protección.
Són les 9 i 4 minuts. Les notícies tornaran a les 10 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Xiu-xiu, el xiu-xiuets que arriba a tothom.
Xiu-xiu, segona hora amb en Miqui Fiol en el control tècnic i ara mateix és moment de conèixer...
Gent que fa coses.
I avui, qui fa coses és...
Albert Samena, ciència i espiritualitat.
Albert Samena, bon vespre.
Bon vespre, què tal?
Molt bé, com ha anat el ioga?
Ha anat beníssim.
Vens d'allà, no?
Sí, sí, ben directo.
Me diu, sortiré de ioga i vendré cap a xiu-xiu.
Exacte, a cercar pàrquing.
Abans en parlàvem d'una aplicació que te diu on hi ha lloc disponible per aparcar.
Què dius?
Sí, 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 els entrevistats de xiu-xiu la necessitaran.
Sí, per favor. Que...
Se diu... Double.
Double, amb dues os.
Exacte, D-O-O-B-L. És un... creada per un mallorquí. Bé, Albert, una persona que s'autodenomina científic i espiritualista. Quantes vegades vas a ioga a la setmana?
Va, dues vegades per ara.
Està bé, està bé.
Va, estava a punt d'ampliar-se a quatre. Sí, sí, anant tira-tira, anant tira-tira.
Anant pujant.
Anant pujant, anant pujant.
Albert Samena s'autodenomina científic i iogui. Ho explica a través dels seus canals, on fa divulgació científica, o altres projectes com l'exposició Neurociència del Color, les primeres jornades de ciència i espiritualitat celebrades a Mallorca, o el projecte Entre fones i neurones sobre història de les Illes Balears.
Albert, començant per el principi, valgui la redundància, perquè sovint tendim a separar ciència i tot allò relacionat amb la espiritualitat.
Aquí crec que hi ha com una batalla entre les dues bandes que no té molt de sentit, perquè realment... Bé, jo vaig flipar quan era petit de saber que hi havia científics que podien creure en Déu, no? Era com una cosa que pot ser impossible, no? I realment crec que és una batalla que s'ha creat arrel de que la ciència, tot el temps, intenta explicar allò que podem veure, allò que estem experimentant a la Terra, no? Això que veiem a l'univers i tal, i hi ha moltes parts de l'espiritualitat que es veu que estan molt més enllà d'aquestes, de tot el que podem nosaltres observar o que podem classificar i tot això. Però sí que hi ha una part molt gran de l'espiritualitat que sí podem mesurar, no? I aquesta és la que jo me sent per explicar les xarxes socials.
Mm-hmm. Per tant, tu ets partidària de no separar aquestes dues vessants.
Sí, bàsicament. És que realment la ciència, al cap i a la fi, explica la naturalesa i la espiritualitat forma part de la naturalesa. Per tant, no té cap sentit que estigui diferenciada.
Per tant, quins exemples comprovats tenim que combinin ciència i combinin espiritualitat?
Realment tenim bastantes. Així típicament associades pues, podríem tenir el ioga mateix. Aquí sí que s'han fet bastants estudis per veure com afecta a nivell fisiològic i a nivell mental, fer ioga cada dia o cada 5 dies. I s'ha vist que afecta a moltíssimes coses. Ja tant a una disminució de la depressió, a una disminució de la quantitat de cortisol i d'estrès que tens en el cos. També augmenta la quantitat d'espermatozoides que hi ha per ejaculació. O sigui, realment hi ha moltíssimes...
El ioga, això.
El ioga, sí. Exacte. Apunta. I realment té moltíssimes millores, no? A part de ioga, també està la meditació, el mindfulness, també ara mateix estic participant a la Universitat de Barcelona fent una revisió sistemàtica, que és com un estudi bibliogràfic, de la informació que hi ha sobre resar. I s'està veient que el rezo, tant sigui musulmà, com sigui cristià, com sigui budista, com sigui qualsevol religió, és capaç de canviar sa genètica, és capaç de canviar com s'expressen els teus gens.
Com seria això?
Realment...
És a dir, per començar, hem de dir que resar és una forma de meditar, no? Sí. O sigui, quina sigui sa religió. Per tant, a partir d'aquí... Quan continues l'estudi?
Sí, he de dir que és molt difícil fer un estudi amb persones que estan meditant i després mesurar la càrrega genètica que tenen. Això és molt complicat. Per tant, hi ha pocs estudis, però els que hi ha ja ens comencen a dir que quan tu estàs meditant o estàs resant, baixen els nivells de cortisol i baixen alguns marcadors d'estrès que realment estan afectant a com s'expressen els teus gens. Per tant, el fet de relaxar-se mitjançant la meditació o resar ajuda a crear un entorn favorable per a la teva salut. Al final, disminuïm la probabilitat de tenir càncer, disminuïm tots els efectes secundaris de l'estrès. I ara s'està començant a mirar, ja no només aquesta part que diríem és molt lògica, no? Al final jo em vaig a una iglesi i me pos 20 minuts a resar, doncs, òbviament me relax, no? Sinó que estic mirant també la sensació d'esperança que te crea el resar. La sensació d'optimisme, perquè saps que quan te moris pues, hi ha una cosa que està més enllà, o bueno, que, sí, aquesta esperança que està envoltant el teu dia a dia, com està afectant la teva genètica. I segur que també que podria estar fent alguna cosa.
I això dius que estàs en un projecte en la Universitat de Barcelona per estudiar això que expliques.
Sí, no tant estudiar-ho, sinó per veure què han estudiat els científics per tot el món i nosaltres traurem una petita conclusió.
D'acord.
Això, sí, encara no tinc recursos com per poder fer un propi experiment.
Mos hauràs d'explicar quan tingueu les conclusions. Perquè, Albert, ara que el sentiu, tu ets bioquímic i ara estudies neurociència.
Exacte.
Però a la vegada imaginam que t'agrada tota la qüestió de l'espiritualitat. Per tant, tu un dia te vas aixecar, bé, supos que no d'un dia pas altre, però vols combinar les dues disciplines, això ho tenc clar.
Sí.
És a dir, tu quina... És a dir, quan estudiaves la carrera de bioquímica, on la vas estudiar?
Aquí a Sawip.
Senties ja aquesta cridada espiritual?
No, realment no. Realment aquí hi havia bastanta batalla entre la meva visió ultracientífica de tot això. Al cap i a la fi també... En funció de quin professor tinguis i de quina facultat estiguis a la universitat, pues, també reps una imatge de la ciència o una altra. No? Hi ha imatges de la ciència molt més obertes, on simplement qualsevol cosa és possible, nosaltres hem de demostrar el contrari o demostrar que sí és així, i després hi ha unes visions molt més academicistes. No? Això és el que diu la ciència i, per tant, això és un dogma. I aquí, pues, en funció del professor, pues, tens una visió o una altra. I jo vaig adquirir la visió dogmàtica de lo que diu la ciència i la veritat. I això és vera, però també s'ha de matisar, perquè en funció de com se'n fan els experiments, de qui els està fent, on els està fent, tenim articles científics que no estan del tot ben fets, no? I doncs m'ho donen informació incorrecta. Llavors, a partir d'aquí, poc a poc, vaig anar despertant una mica sobre què és la ciència i com funciona la institució científica. No tant la ciència en si mateixa, sinó les persones que estan darrere fent aquesta ciència, els interessos que pot haver i tal. I van començar a obrir la ment per anar a veure altres disciplines, altres coses. Però el punt, crec que més important que m'ha despertat aquesta espiritualitat és una tonteria, perquè és el menjar picant. Jo odio el menjar picant. Vale? No m'agrada que em faci mal la boca quan menjo.
Sí, sí, sí.
Però, quan soc homo, tenia la sensació de que havia de ser fort, no? I de demostrar a la resta que puc menjar picant per més pan, no? I fins que un dia va ser com que estic fent, tio? I vaig anar a una formació que també fan a Sawip, que és de neurociència, perdona, que és de gestió emocional. I a partir d'aquesta gestió emocional, d'anar coneguem a mi mateix a poc, van entrant altres factors. Fins que vaig arribar a la meditació, i de la meditació vaig passar en el ioga. I al final m'he fet professor de ioga i de meditació també.
Clar, comentes que s'avui bé te va donar una visió més dogmàtica. Tota aquesta part de neurociència, com adquireixes tots aquests coneixements al final? Per quines fonts, diguem?
No, a través de la ciència. Realment, no és tant que Sawip m'ha donat aquesta visió, sinó que són els professors, alguns professors, no? Perquè al cap i a la fi, Sawip és una universitat amb cents de persones, no? Al final, qui te mostra una forma de ciència o una altra és una persona i no una institució. Llavors, sí. Però bueno, tota la informació que jo trec científica ve d'articles científics, sempre de científics. El que passa és que hi ha debat també dins la ciència, perquè jo puc estar estudiant què hi ha damunt d'aquesta taula, empleant una càmera fotogràfica, empleant una càmera de vídeo, empleant rayos X, i cada un traurà les seves conclusions. Llavors, és quan nosaltres xerram és quan traiem una conclusió final. No?
Uh-huh. És curiós, perquè tu abans parlaves del dogma, de la ciència, i imaginam que tot això que expliques t'ha creat te va crear en el seu moment, no sé si encara ara, un debat intern teu, ètic i moral.
Sí.
Què pens, en realitat? Com som jo?
Exacte.
També d'identitat, no?
Totalment, perquè al final jo era científic, però se m'està anant un poc a la fa amb alguns estaments. Però realment, al final, això m'ho va donar com molta més llibertat, perquè quan ets conscient que la ciència la fan persones i les persones se poden equivocar també, te dona aquesta llibertat de poder viatjar, de poder anar més on fora amb aquesta informació, de cercar més, de tenir més pensament crític. I és vera que també, com més saps d'un tema, més saps el que no saps. No? Mm-hmm. Llavors, sí, més te dones compte de que realment no tenim ni idea de lo que estan fets o del que està passant. Llavors, és com a... És molt guapo, realment, perquè és com a tenir molt a veure, encara, i a descobrir.
Escoltam i parlam amb Albert Xemena, ell és divulgador científic i també yogi, és així com ell se presenta, yogi espiritualista. Una cosa no deixa d'anar en l'altra, ara mos ho explicava, i és així arran de demostrar que ell no tenia per què menjar coent si no volia.
Exacte.
Que s'ha convertit en un dels divulgadors científics amb més èxit a les xarxes.
Los profesores y profesoras de los colegios están dando la voz de alerta. Los adolescentes se están volviendo adictos a las bebidas energéticas. Pero es cierto, ¿por qué ocurre esto? Bienvenidos a Ciencia y Espiritualidad. Resumen.
El inventor del like dio una entrevista y dijo que se arrepiente muchísimo porque él solo quería crear algo que pudiese enviar amor de un sitio al otro del planeta. El inventor del scroll infinito, de que nunca termines Instagram, también se arrepiente muchísimo. Para mí no está...
Nosotros ya podemos crear un bebé a medida. Lo que pasa es que es ilegal. Yo cojo los genes de la madre y los genes del padre y los edito como yo quiera.
¿Pero qué parámetros puedes tocar?
Muchos.
Hay un gen llamado MAO que predice la violencia en las personas. Buen nombre, por cierto. Resulta que con solo un gen podríamos ver si alguien va a ser violento o no. Y esto abre muchas puertas. Sería interesante hacer test genéticos para evitar que esto...
Xerres de molts de temes, ara te sentíem. Sí. Cada vídeo teu que mos presentes és un tema.
Mm-hmm.
De tot, toques tots els pals, Albert.
Tot el que pugui, bàsicament.
Quan se toca, tens una llista de...
Sí. Sí, sí, a mesura que va passant el temps, vaig llegint llibres o vaig escoltant gent, vaig apuntant cosetes. I ara també he començat a fer una cosa que no volia fer molt, fer videoreaccions. Perquè és vera que els continguts que més funcionen a xarxes són aquells que creen un pot de polèmica i un pot de morbo. I jo volia allunyar-me completament d'això perquè estic cansat de tot això. Però és vera que se pot fer un contingut de qualitat contestant a gurús d'Instagram que realment estigui donant rigor científic i que no s'estigui ficant amb ells. Entonces estic intentant començar.
Per exemple, tu te graves reaccionant en a què, per exemple?
Per exemple, ara hi ha un xef, que no me'n recordo el seu nom, crec que és Daniel, que ha començat a fer pastilles naturals de coses. No? Entonces te diu, no prenguis ibuprofeno, sinó que ha fet una pastilla que dugui gingebre, que dugui, jo què sé, comino i coses així. I clar, això crec que té una part perillosa i llavors m'agrap mirant aquest vídeo i explic després per què no és així. Mm-hmm. Però sense insultar en Daniel.
La
intenció
clar.
No és crear polèmica sobre això, sinó explicar una situació.
Contrastar, no?
Contrastar.
I explicar les coses.
I de tots aquests temes que xerres, quina temàtica és la que funciona millor? És nutrició, és tema de desconnexió digital, quins veus que són els que tenen més èxit?
El que més funciona, i m'ha cridat molt l'atenció, és la genètica. I és perquè crec que hi ha una por a la genètica en el sentit de és el que m'ha tocat, no? I, per exemple, un dels darrers vídeos que he pujat és el Gen Mao, que estaven xerrant de la violència, i és vera que crida molt l'atenció de que potser tinc un gen que me fa més violent, no?
És a dir, el Gen Mao uh-huh. és un gen que mos fa més violents o mancos, depenent de si el tenim o no.
Sí. I sobretot, i això és el més interessant, és que s'activa quan has tingut una infantesa traumàtica. Llavors, si has tingut una
per tant,
infància
no
normal...
psicologia, sinó genètica.
És genètica, sí. Si has tingut una infància normal, feliç, on t'has sentit segur, aquest gen no s'activa i, per tant, no puc jo saber si ets més violent o no en la teva genètica. Però si has tingut una infància traumàtica, aquest gen sí que s'activa, no sabem per què, o potser és per defensar-te, ni idea, però sí que acaba sent més violent, no? Uh-huh. I aquí s'obrin temes molt més interessants com la genètica penal, no? En plan, si jo cometo un crim i me troben aquest gen mal, és una reducció de condena, perquè no sóc jo, és justament que tenim aquesta genètica. No sé,
ostres,
jo també.
Sí, debats ètics, constantment. Sí. Perquè, per exemple, també xerres, t'hem escoltat ara, superhumà.
Sí.
És a dir, de la modificació genètica de fetus. Mm-hmm. Això és completament il·legal. Vull
és
dir
completament
que...
il·legal. Però, encara així s'ha fet.
Però és un tema que és una mica tabú.
Sí. És que tenim la capacitat ja de fer... De fet, aquest vídeo s'ha fet un dels més virals de tota la meva vida, bàsicament, de gent que no s'ho creu i que m'insulta, hi ha com bastant de hate cap a mi, diguent com que què va ser esto cierto, no sé què, no? I és rotllo, sí, de veres, que nosaltres podem canviar gens, ja tenim ses eines, se diu CRISPR-Cas9 i ses seves variants, i amb elles nosaltres podem fer edició gènica. Doncs i a més, és que és relativament senzill i barato fer-ho, saps? Uh-huh. Simplement no ho estem fent perquè és il·legal i encara m'ho estem plantant ja, encara no sabem què passa, no? Jo te puc canviar aquest gen i és vera que aconsegueix canviar aquest gen, però què passarà quan tinguis 20 anys? Com no tenim ni idea, s'ha decidit, i jo crec que molt sàviament, il·legalitzar-ho. Uh-huh. I crec que pràcticament tots els països estan així.
Home, també implica un tema filosòfic molt, molt profund, també.
Exacte, bioètica.
Sí.
Quins són els plans de futur? Projectes? En què estàs treballant?
Moltes coses.
Sí, mare, perquè dus molt de truis, oi?
Sí. Tota rata. És que molt divertit. Bé, ja estic en les segones jornades de Ciència i Espiritualitat. He agafat tot el feedback de les persones que varen venir, que m'han dit que volien que fos més llarg, amb més coses, amb més tallers, i jo, vale. I justament l'any que veieu farem així un poc més llarg, el millor de cap de setmana. També ara estic començant a gestionar les primeres jornades de Cultura Balear, que això sí que em fa moltíssima il·lusió. Crec que hi ha una ciència que està un poc oblidada aquí a les Balears, que és l'arqueologia, i m'agradaria donar-li bastant de carinyo, sincerament. Al final és la meva època preferida, l'antiguitat, i crec que hem de fer un poquet de feina amb això, la veritat.
Te refereixes en el projecte Entrefones i Neurones?
Sí, Entrefones i Neurones és des d'on comença a divulgar sobre la història de les Illes Balears.
D'acord.
I bueno, la meva intenció futura és arribar a finançar projectes tant d'investigació, tant de recerca de ciència, com d'arqueologia, com d'història i tot això. Uh-huh. Però, bueno, això és un futur llarg plaç, tranquil·lament.
Entrefones i Neurones és un projecte que mos interessa especialment, però clar que sí que t'ho desitjam molt d'èxit, perquè, per exemple, en aquestes jornades de ciència i espiritualitat, imagino que tocau temes psicologia, fisioteràpia, quines altres disciplines?
Sí, van tenir de tot. Van tenir nutricionistes, sexòlegs, van tenir psicòlegs, neurocientífics... Bueno, va venir... Tothom que estàs interessat va venir a xerrar un poquet de tot això.
Que bé. Regala'ns un consell. Si haguessis de donar tres... o de dir o explicar tres hàbits senzills per viure més equilibrats, quins serien?
Sí, això és important perquè estem bastant estressats, jo crec que en general, sí. La societat.
Sí, és mal de segle XXI, sincerament.
Bé, de fet... emotiu també de dir, perquè és, per desgràcia, bé, si tens informació a prop, t'agrada estar informat de l'actualitat, sí, de veritat que...
És un problema, eh? De fet, sí. Tinc un vídeo xerrant sobre l'evolució de ses notícies des de l'any 2000 fins a l'any 2025, que ses emocions han anat agafant molta força i sa raó ha anat perdent força. Llavors, i justament ses emocions que han augmentat dins els informatius i tot això són ses emocions negatives. No? Llavors, tu vius constantment dins una sensació de que el món se'n va a la merda, no? Quan realment no és així, està anant bé. Ho estem fent molt bé.
Sí, tu creus que és primer en tota la setmana que sent aquest optimisme,
sí,
Albert.
Sí. Ho estem aconseguint.
Estàs segur del que dius?
Estic ultra segur.
Quins són els teus arguments?
Els meus arguments són que crec que necessitem estudiar molt la història del passat per poder veure i entendre i ser conscients de lo bé que estem avui. De veres. Mm. És veres que hi ha guerres, que hi ha conflictes, que hi ha inflació, que hi ha problemes en la vivenda, però... Però, tio, ho estem aconseguint. Saps? Els bebès no moren quan neixen. Les dones estan millor que mai. podem estudiar el que vulguem, podem moure'ns per tota Europa sense cap problema, no? A l'edat mitja això era impensable. Jo anar-me a Alemanya, que coño? O sigui, estem superbé. El que passa és que encara no ho hem aconseguit.
Aquest és el missatge d'en Albert Xemena, que avui xerram amb ell sobre ciència i espiritualitat. I ara, Albert, t'animes a jugar una mica amb nosaltres?
Claro que sí.
Vinga, idò.
Molt bé, idò, si deies que nosaltres te llançarem consells sobre salut física i mental que circulen per xarxes per internet...
Mare meva.
I tu mos has de dir si és una realitat, si és una exageració o si és una falsetat completa.
Ok, ok.
La primera seria, les dutxes fredes cada dia reinicien el cervell.
Buah, a veure... l'aigua freda el que fa és activar el sistema nerviós simpàtic. No, que activa que vulguis escapar o que vulguis lluitar. Llavors, és vera que hi ha un canvi a nivell mental sobre com t'aprens la vida perquè estàs sofrint, no?, aquesta aigua freda.
Estàs estressant, no?
Estàs estressant, que te desperta, estàs com, wow, què és esto?
A veure si desenvoluparem el gen Mao amb això, amb les dutxes fredes.
Aquestes traumes. Sí, però no, jo crec que reiniciar el cervell és una cosa molt, molt heavy.
Però te reinicia cap a malament.
Exacte.
Mira, aquí
Albert,
no concreta.
Escolta, dutxar-se de matí al vespre, segons...
Això crec que depèn de cada un.
Sí? No afecta, no?
Jo crec que no. Si tu ja m'haig calenteta, dormiràs millor al vespre. Jo sí, te relaxes.
Sí, jo no me diguis que el vespre és millor perquè m'espanyes, perquè jo sóc de matí.
El de matí per espavilar-te i el vespre per dormir-te.
Vinga, següent. Mirat sol, es matí 10 minuts, equilibra l'humor i ses hormones.
Això és vera, però matisat. Mirat sol mai és recomanable, ¿vale? Mira directament, no. Però sí que és vera que quan mos despertam, la llum natural mos regula dues hormones superimportants, que és la melatonina i el cortisol. La melatonina disminueix i el cortisol augmenta. I això mos fa que mos despertem. És així d'important. Fa que totes coses se'n doni compte de que és de dia. Així que és clau que de matí mos pegui la llum de natural. Hi ha molta gent que no li pega, tristament.
Ara que ves bon temps... Ja ho sabeu.
Importantíssim.
Posar sal marina a l'aigua hidrata millor que l'aigua normal.
Això per beure?
Per beure, clar.
Ah, fals. fals.
Sí, que
això
se va dir, va ser un bulo que va circular fa un temps.
Sí, és que acaben molt loques per internet,
sí.
Sí.
El cafè en dejú és poc recomanable.
Crec que d'això no hi ha res d'informació. Si és bo o és dolent, realment no cap estudi que acabi dient sí. L'hora és vera que les persones que... Hi ha molta gent que quan beu cafè en dijú té una sensació gàstrica rara. Però, bueno, això no té res a veure amb tu mateix.
Escoltar vídeos de renous relaxants és bo per anar a dormir.
Maticemos. És bo per anar a dormir si tens un problema. Perquè si estàs molt estressat, tens ansietat, tens depressió, no pots dormir i tal, es vera que es renou blancs, white sounds, o escoltar un podcast, es vera que te pot relaxar, perquè enmascara altres renous que pugui haver, i a més també t'ajuda que no rumiïs tant. Com estàs escoltant la història, pues no penses en altres coses i te dorms. Però crec que seria molt interessant primer pensar per què necessit escoltar la ràdio o la tele per dormir-me. No hauria de fer falta.
Molt interessant, això. Jo sóc dels que escolten vídeos.
Sí, sí.
Quin tipus de vídeos, Jordi?
Me pos vídeos que sí. No, vídeos que siguin... que no s'hagin de veure, que
s'escolti
tipus podcast de fons.
Ah.
Sí, sí, claro. per no pensar jo en les meves coses. No?
Que això a molta gent li passa. Sí, sí.
Escriure afirmacions positives reprograma el cervell.
De fet, verte-te amb matisos. Si tu simplement escrius, no, me quiero mucho. Pues, això realment no té cap sentit, no? Però si tu li poses una intenció i estàs fent mindfulness, o sigui, tens una atenció completa a lo que estàs fent, lo que estàs escrivint, i tu comences a creure a poc, sí que té efectes reals, neuroplasticitat, al cap i a la fi.
Un moment, perquè jo m'han sortit vídeos a Instagram que me diuen fer-te rica depèn de tu i depèn de la teva actitud. No és vera, perquè mira... Si no, seria tu tan ric, no?
Ojalà.
Això
per què ho diuen? Mira, hi ha un youtuber molt famós que jo mirava abans, que se diu Alex el Capo, que de jocs. I m'agrada molt una cosa que va dir, perquè m'ha dit que quan ell va guanyar el seu primer milió d'euros, que va agafar el mòbil, s'ha ficat en la caixa o qualsevol banc i va veure 1 amb 6 ceros darrere, com a que li va donar un poc igual. I realment va seguir amb el seu cotxe de sempre, vivint en el barri de sempre de Palma, com a tot superchill, perquè la seva mentalitat era de classe obrera. Llavors, no va poder mutar-la a una altra. I això jo crec que té molt a veure, no?
I ara és pobre.
No, gens pobre. Perquè s'ha guanyat milions d'euros.
Viu.
Què fa però, per... Sí.
Per guanyar tant de tot més?
Sí.
Al final és youtuber, youtuber.
Sí, és un mallorquí youtuber influencer.
Per què no l'han duit?
Bueno, no ho sé. Com que dona, men,
sí,
que diu.
Endavant.
Per tant...
Que li diu Daniel sí. El Capo.
Àlex. El Capo. Àlex del Capo.
Àlex del Capo, sí. I crec que això és superimportant, que com tu neixes, la cultura que t'envolta i les xarxes neuronals que tens dins tu sí que afecten bastant com després te desenvolupes a nivell social i econòmic.
Vinga, anem en la següent, que és... aquesta mos interessa molt, que és... Dormir amb les tires vocals i nasals que estan tan de moda sí. Milloren moltíssim la qualitat de son.
Ja, aquí també matizando. És que, a veure, que se poden modes com super random, de sobte.
Sí,
ara tothom
això,
està amb això.
A més, les estires nasals te diuen que dormiràs millor que en tota la teva vida, que sí. La qualitat de son, com si haguessis dormit 12 hores, no?
I jo les he comprat.
I també corren.
També corren per respirar millor i sí. Tal. Sí,
això,
sí,
això és vera, o no?
Sí, és vera. O sigui, realment, si tens congestió nasal, si tens un altre problema, no. Però si tens congestió, te les poses aquí, obri i respires millor.
Vale, es posa congestió per
respirar. Es posa congestió, res més. Simplement el nas està un pot tancar...
No
perquè
te fa
sang...
córrer més ràpid, perquè no. Hi ha runners que us ho posen.
No, però sí que tot s'hi llenes més.
Mm.
I entra més aire i tal, o sigui que és millor també per córrer. Però, de nou, és en plan, per què necessites posar-te unes tires per dormir? No? Seria més interessant que aprenguessis a respirar pel nas. Que molt gent no sap.
Sí.
Estimem. Molt interessant. Darrera
afirmació, que és... Suma està fet per caminar descalç i set sabates mos han espanyat... els peus.
Ja, això és superxulo.
Això també és una moda que...
barefoot i tot això.
Bé, sí, exacte, aquestes sabates, no? Barefoot, i també estava de moda caminar, bé, anar descalç...
Sí, grounding, se diu. Sí,
exacte.
Sí, és vera, les raons del grounding diuen que els electrons de la Terra t'apullen en els peus i tal. Aquí ja jo crec que és un poc fumada, però sí que és vera que el cos humà està fet a posta per estar a la naturalesa tal qual, no? I és vera que les sabates en si no són dolentes, però algunes sabates fetes d'alguns materials en concret sí que poden fer que acabis tenint els peus bastant malament, no? També s'atrofien la musculatura muscular del peu. Jo dono ioga, soc profe, no? En plan, i faig a vegades que moguin la musculatura dels peus i no saben fer-ho. Em perdo aquesta capacitat perquè de petites enduï sabates sempre. Llavors, bueno, jo crec que un pot d'equilibri està bé, saps?
Una conversa certament molt interessant, Albert Xemena. Moltes gràcies per haver vengut avui a Xiu Xiu.
Gràcies a vosaltres.
Mos veiem aviat.
Hecho.
Adeu.
Quina viada aquest despertar, com una bala. Sando i sang fetge i plors a matar en el meu costat. Ets tu qui dorm i no s'ha enterat que quasi m'he mort en somnis, que quasi t'escric des de l'altre costat. Just un raig oblicu baixa del cel. Ha arribat l'hora de treure la fel. Quina setmana i encara és dimarts. Plou a desgana i res no fa olor en aquest nas d'espai. He saludat i m'han dit adéu, potser ja cansats de que sempre expliqui merdes, de que sempre estigui de l'altre costat. Just un raig oblicu baixa del cel. Ha arribat l'hora de treure la fel. Just un raig oblicu baixa del cel. Ha arribat l'hora de...
IB3 Ràdio és... Participació.
Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9 i mitja del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer de festa?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
Que guapo.
I no el van separar mai més.
Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia.
Tenim aquí la veu inconfusible de les Balears i d'IB3 Ràdio, Mònica Borràs.
Aquell gran moment.
Mònica, com van vespre?
Com estàu?
Molt bé.
Quina música més divertida que m'ha passat.
Tan divertida com tu.
Sí, ja he vist Saturday Night i me pensava una altra cosa. Però clar, aquesta se diu així també, no?
Sí.
Mira,
sí. Què te pensaves?
Me pensaves Fiebre del Sábado Noche.
Ah, es, que n'hi ha diverses.
No, però clar, no és el mateix títol, però molt bé. Com estàu?
Molt bé.
Què vareu fer passar diada?
Jo era a Menorca. Vaig fer,
molt bé,
vaig fer un pot de valeritat.
Vaig fer país, exactament. I tu?
Jo a feina, que també fer país.
Arbara.
Sí, vàrem estar en el Passeig Sagrera en directe fent el programa dilluns, dia 2, el programa amb olivetes, que és el programa que feim els dies festius, Anna Maria Antònia Miró. I molt bé, mos va venir a veure molta gent.
Que bé, segur. Idò, superbé.
I tu, Mònica?
Jo vaig anar també a un parell de coses, a un parell de concerts, qualcun el me vaig perdre, perquè clar, és que hi havia moltes coses i no era fàcil saber on era cada cosa, havia de repassar realment tot.
Això a Palma, clar,
a Palma.
Hi havia una programació molt...
Sí, més. I a Menorca hi havia coses, Jordi, també, eh?
Cri, cri, cri.
Que fort.
Em sap greu dir-ho, però no hi havia...
No hi havia. Això és perquè no ho van mirar bé, Jordi.
Mem, hi havia qualque activitat a qualque poble concret, però no hi havia massa
coses. No ho van mirar bé.
No ho vaig mirar bé, segurament.
Segurament,
no vaig
segurament és això, exacte. I d'hores, avui vos he duit un tema simpàtic que té a veure amb pel·lícules i amb actors, que són temes així que mos solen agradar a tots.
Mos agraden el cine, aquest programa.
I d'avui xerrarem d'actors que quasi varen fer un paper que llavors va fer un altre.
Llavors, molt interessant.
Clar, i mos hauria canviat totalment imatges, personatges, actors, la pel·lícula, tot. De fet, clar, tu veus ja directament la pel·lícula amb un actor, una actriu, etc, i te penses que el paper està brodat, fet a posta per ells. En alguns casos és així, però clar, no sabem qui va passar per aquelles proves primer, per quines circumstàncies no va arribar a fer el paper.
Què hauria passat si en Harry Potter no hagués estat en Daniel Radcliffe?
T'imagines que hagués estat en...
Tom Holland.
En
Spider-Man, ara.
Ah, mira.
En Timothée Chalamet.
Exacte, o ni en McCulkin.
Daniel McLaughlin.
McLaughlin. Ah, ho has dit molt
això
bé.
Això aquí.
Sol en casa.
Ah.
Bueno, no, que aquest nin...
És igual,
ja
m'ho
deuen
tots.
Sí, ja Macaulay Culkin.
Això, Macaulay Culkin.
Macaulay Culkin.
I jo que he dit una cosa terrible.
No ho sé, no
m'ho
mentes.
Ha estat terrible.
Bé, de fet, és paper d'en Malfoy... És el lot que feia Malfoy, va fer el càsting per fer de Harry Potter.
Ah, mira.
No?
Ah, sí, això me sona que ho van enllitir un dia.
S'hauria pogut girar papers.
I, no, per exemple, Al Pacino. Parlarem en primer lloc d'en Al Pacino. De fet, quan en George Lucas cercava actors per fer la Guerra de les Galàxies, Star Wars, això va ser el 1976 que cercava. I un dels primers actors, l'heu vist aquesta pel·lícula, no? El Manco sí, una, sinó sí, sí. Tota sa saga.
Ja no.
Cap.
Cap ni una.
Jo sí, les he dit totes.
I de Han Solo, és Han un Solo. Personatge, com el podríem definir, era com una...
Un animal humanoide. Un mujeriego, no?
Han Solo. Ara, Han Solo. Arbara, el confonia en Chewbacca. Han Solo, no. Arbara, quin desastre. Han Solo,
era
efectivament.
Era un picador.
Sí, un xulat.
Sí, un guapet, així i tal. I de primer li van oferir anar al Pacino, l'ubicau. Wow.
Sí.
Nina es diu sí, però no gaire convençuda.
No, sí.
Al Pacino varen oferir fer de Han Solo. Clar, també devia acabar de sortir de fer el Padrino, no? Devia ser per aquella etapa que estava molt de moda.
Sí, ara no control molt bé els anys, però segurament. De fet, diuen que en Al Pacino va llegir el guió i no el va entendre. No el va entendre. De fet, va pensar que havia de fer qualcú altre aquesta pel·lícula perquè ell no entenia molt bé què passava.
En Han Solo és en Harrison Ford.
Exacte.
I havia de ser en Al Pacino.
Sí, en Al Pacino va rebutjar el paper i finalment li van oferir en Harrison Ford, que de fet va crear un personatge molt estimat a Han Solo.
Però no m'acaba de desagradar la proposta.
No, a mi...
No m'ho desquadraria.
Jo ara ja no el sabria veure.
No ho sé. Jo crec que anar al Pacino és com...
No el
sabria veure.
En
aquell moment era un actor massa i tot.
Sí,
tal
vegada, però no sé, no el veig, no l'acabo de veure. És vera que diuen que... Bueno, ara això no estic molt segura, me sona, que Harrison Ford no era realment actor, sinó que feia feina en el rodatge, però això és una cosa que me sona i que no té encara confirmada. Però bé, Han Solo, fantàstic, en aquest paper, de fet, se convertiria en un personatge molt, molt estimat. I no deixa de ser protagonista, perquè també quan George Lucas amb Steven Spielberg preparaven En busca de l'arca perdida, que en anglès se deia Riders of the Lost Ark, el 1980, sembla que en George Lucas no volien en Harrison Ford. No el volia, no li caia bé, ja havia fet feina amb ell a Star Wars, com han dit, i no volia repetir l'actor. I varen pensar en un altre actor, que era Tom Selleck. Clar, aquest segur que no l'ubicava, que no. Jo crec que no. En Tom Selleck havia fet una sèrie que se deia Magnum, i que no li va permetre sortir d'aquell projecte, era com un investigador o una cosa així. Així que finalment no el va poder fer i va dir que li havia dolgut molt no poder fer el paper d'Indiana Jones en Tom Selleck, que hauria estat efectivament es costa d'imaginar, no?
Això, que en Harrison Ford no el volien a cap banda, no? Era com la segona opció de tot.
És curiós, però...
És curiós i a veure, la gent que, per exemple, aquest senyor que no va ser Indiana Jones, per exemple, clar, la frustració que deu ser, però pensar, uau, jo hagués pogut ser Indiana Jones, que és en Han Solo, qui sigui. Però bé, Al Pacino ha tingut altres papers importants, però sí. Indiana Jones tothom el reconeix, i pensar que tu haguessis pogut fer aquest paper ha de ser
brutal, i a més
frustrant.
Que llavors el fa tan bé, s'identifica tant amb el personatge que realment ara no sabríem veure un altre actor fent d'Indiana Jones, fins i tot en els casos en què James Bond, per qüestions de franquícia o de sa marca, tal, han canviat d'actors. A mi m'ha costat molt sempre veure altres actors.
Igual que en Spider-Man. Tothom té en Spider-Man de la seva època.
I qui és? A la vostra?
Jo
la meva i la seva no és la mateixa.
Oh, que fort.
Tu deus ser en... No, en Andrew Garfield no, abans. En
no
Tobey Maguire.
Aquest.
El primer és en Tobey Maguire, després en Andrew Garfield, en Amazing Spider-Man, i ara és en Tom Holland.
Però mira, tots aquests m'han passat així, que no m'he enterat de cap ni un. Però mira, sí que el veràs, curiós també.
Perdona, i a tots els Spider-Mans hi ha les mateixes escenes? La història sempre és la mateixa?
Mm, No, o sigui...
Tots tenen beso de baixa pluja?
No, crec que no. És que van variants. És vera que en Spider-Man i en Amazing Spider-Man són més o manco per escuts. A millor són...
Què és Amazing Spider-Man?
Són les segones... O sigui, varen fer Spider-Man 1, 2, 3. Després varen cancel·lar i varen fer una nova amb un nou actor que era The Amazing Spider-Man.
És per no parlar-li 4.
Exacte. Bé, però era amb un altre actor. Era com a renovar i tornava el tema de li pica una aranya i tal. I després ja varen tornar a deixar i després varen agafar Marvel amb en Tom Holland, que ja ho va ficar dins el seu univers aquest de Marvel, de Capitán América, de Iron Man, i el varen ficar allà sense una història molt clara.
Gràcies, Jordi.
Això és un poc...
Necessitava aquesta...
Sí, gràcies.
Aquesta explicació.
Idò, canviant de pel·lícula, i ara, per exemple, Matrix. L'han vist a tots? El manco la primera?
Jo no.
Tu sí, tampoc.
Sí, però és d'això que l'he vist fa molt de temps i no ho record massa.
Sí, hi ha gent que és molt fan de Matrix i gent que no li entra i que l'intenta veure i no pot.
És que a mi no me posis ciència-ficció, Mònica. No me posis Matrix, no me posis Star Wars.
És que, fia-te, són els exemples. De fet, les germanes Wachowski cercaven un protagonista per Matrix el 1998. I el primer actor a qui li van oferir, clar, ara m'explota el cap, va ser en Will Smith per fer de Neo. És un personatge que després va fer Keanu Reeves i que ara efectivament no sabem veure un altre, però clar, Will Smith amb aquesta energia i no sé, són tan diferents i has fet un personatge totalment molt més d'acció tal vegada, no? En Keanu Reeves li dona un rotllo, no sé, no tan de pel·lícula d'acció, encara que ho és.
Sí, en Will Smith faria un poc la sensació del personatge que fa Men in Black, que és aquest,
sí, així, també havia fet Independence Day, però sí, jo no l'he acabat de veure. Sabeu que quan li van comentar, en Will Smith no ho va veure clar, li van enxerrar d'un sistema de càmera revolucionari que fos que volien fer servir on el temps se congelava mentre la càmera girava al voltant dels actors, que és l'efecte de Matrix. Ara se diu Bullet Time, aquest efecte, i en aquell moment Smith pensava que sonava massa raro, massa estrany, i no li va agradar. I se'n va anar a rodar Wild Wild West, que és una altra pel·lícula que també...
Bé, no li va anar malament, en Will Smith.
No del tot. I, de fet, finalment van anar agafant en Keanu Reeves, que se va convertir en... Bé,
en Neo, per excel·lència.
Totalment. I en Will Smith també va afegir que... així, riguent, que si hagués fet Matrix ell, potser no hauria estat tan bona. Molt simpàtic.
Bé, molt bé.
Molt bé. Tom Hanks, Forrest Gump, se vol imaginar algú altre fent aquest personatge, no?
Impossible.
I de quan te'l preparaven, molts d'actors no estaven molt convençuts. Clar, també, a veure, quan tu te presenten un guió, tu has de saber que no pots simplement discernir. Sí que pots veure si el guió és bo, no és bo, un poc. Efectivament, llavors depèn de mil coses més, de rodatge, del muntatge, del pressupost, etcètera. Coses que tu, com a actor, no arribes a controlar, però que fan de cantar, a vegades, pel·lícules cap a un costat o un altre. Llavors, la història els hi semblava tot molt, molt rara, i un dels actors que va rebre el guió de Forrest Gump va ser John Travolta.
Ostres!
Que fort,
eh? No.
Jo som molt fan d'en Travolta, eh?
Però, és a dir, el paper que fa amb...
En Hanks. Ho fa molt bé.
Sí, però
Hanks
és que no...
És molt bon actor.
Sí.
Ja.
Però en Travolta també.
Però físicament...
També. Clar, és que el
trob
veus...
que no pega en John Travolta fent
bé, però
de Forrest Gump.
També t'imagines aquest John Travolta de gris...
Ja. De
també
gris o de...
O de
Pulp Fiction. Bueno, no, és diferent.
Pens més en vers de gris, però...
Bé, jo és que vaig veure gris, no ho varen comentar un dia, ara fa no massa, la vaig tornar a veure i la vaig trobar tan bona. És a dir, no que sigui una obra mestra, però... A veure, quan la veus de petita, i amb un temps i tal, però realment és bastant còmica, molt més còmica del que jo recordava. I en John Travolta ho fa molt bé, trobo que ho fa molt bé.
Bé, tampoc me desquadra tant. A veure, ara ho he pensat bé i... A veure, me'n pega molt més en Hans.
Sí, home, li pega molt més. De fet, en Travolta va dir que havia estat una errada immensa a la seva carrera, no va agafar aquest paper.
Imagina't.
I, a més, en Forrest Gump, en Tom Hanks, el que va fer va ser copiar d'adult, amb el seu personatge, el to i la manera de xerrar que tenia l'actor que feia d'ell de petit. i així va crear també aquest personatge i va guanyar l'Òscar al millor actor amb Forrest Gump. Llavors, per exemple, aquestes no són de les que més m'agraden, no sé vosaltres, El senyor dels anells, en Jordi sí, no?
Bueno, jo aquestes sí que les he vistes, sí. Mònica. A més, les quatre. Bé, no sé quantes n'hi ha, però n'he vistes mínim tres.
Sí. I de Gandalf, el personatge de Gandalf, que és un senyor amb barba.
Gandalf el gris, sí.
No?
Sí.
Li van arribar a oferir en Sean Connery. Vos imagineu? Ha estat tan diferent. En les finals, papel va fer un tal Ian McKellen, que és aquest actor, i sembla que en Sean Connery li van oferir un contracte que no se podia rebutjar. Ell el va rebutjar perquè, de fet, la Warner li oferia un percentatge dels beneficis de la pel·lícula.
I això clar, va rebutjar.
Si hagués acceptat, s'ha calculat que hauria guanyat prop de 450 milions de dòlars.
Ostres.
Com se t'escapa aquest tren?
I sembla que és el paper més car que s'ha rebutjat. Sí.
La vara és quiega.
Pobret. Després, ara arribam en aquestes més de superherois. Batman, el 1989, quan en Tim Burton negociava, va cercar Jack Nicholson per fer de Joker. Aquest sí que el veiem. Jo el veig perfectament, de fet.
Sí.
És vera que es pareix un paper fet aposta per ell. En Jack Nicholson va demanar molt de dobbers. Tant de dobbers que li van dir que no. I en el final li van oferir en Robin Williams perquè fes de Joker, Robin Williams. De fet, moltes fonts expliquen que l'estudi va aprofitar Williams per fer pressió en Nicholson, a veure si realment li feien com enveja i acceptava. Finalment, sí que va dir que sí, en Nicholson, i en Williams va quedar a fora.
Me pega molt més.
Pega mil milions de vegades
sí,
més.
Que en Robin Williams. Vull dir, el Robin Williams té una cara de bon al·lot.
Supercara, Albert, de molt bon al·lot. Finalment, també...
Tenia, perquè és mort.
Sí, va tenir un percentatge de beneficis i va guanyar més de 60 milions de dòlars. Buah.
Bé, sí, no sé què t'ha fet tant d'altres.
Avatar l'heu vista?
Sí.
No, tampoc.
No? Jo tampoc, la veritat.
Mira, m'alegra que no l'hagis vista, Mònica, perquè jo mai he vist res... Però jo... tu sempre les has vistes
sí,
totes.
Sí, però ser més actuals així,
Avatar va ser
tan comercials.
Rècord de taquilles.
Sí, sí.
Bueno, Titanic vaig estar molt d'anys a veure-la també. Però bé, Avatar sembla que en James Cameron, el director, li va oferir el paper protagonista en Matt Damon.
Hosti, que... Podria fer-ho.
Li feien aquell temps la saga de Bourne i no se podia comprometre. Finalment li van oferir també un 10% de la taquilla. Això mos ho podríem fer a nosaltres. Oferir-nos percentatges de...
I aquest...
No,
i és més car que s'ha dit... O sigui, és més car de la història és des del Senyor dels Anells. És curiós, perquè Avatar també és d'una recaudació.
Va recaptar gairebé 3.000 milions de dòlars. Que ja se mos escapen aquestes quantitats. De fet, li havien oferit un 10% de sa taquilla. Matt Damon també ha dit moltes vegades que aquell no li va costar també uns 250 milions de dòlars. És que és una passada, d'on ves? Jo suposo que va fer Bourne també de guanyar molt, no? Amb tota
són tant de d'on ves que no mos els podem imaginar.
Sí. És que és inimaginable.
El Mango,
sí.
Jo mateix.
I
no
finalment li
van
donar el paper a en Sam Worthington, que és qui va fer el protagonista d'Avatar. Mos queda temps per un poc més?
Sí.
Pues mira, una pel·lícula super, bueno, super divertida, no? Jo en aquest moment la trobava horrorosa, però bueno, sense música, que és Super Detective en Hollywood. És una pel·lícula dels anys 80. Jo, de fet, la vaig veure a un, no sé com se diu, un cine que menges, als Estats Units. Un bar que és un cine, un restaurant que és un cine.
És que tu tens molt de món, Mònica.
Pues imagina't, ara em vaig veure aquesta pel·lícula, jo m'ho volia morir.
Era una cita.
No, que va ser, jo era adolescent. Era en la meva família. I bé, és una pel·lícula en la qual Eddie Murphy, que és aquest actor còmic, també pues, fa el paper protagonista, però sembla que primer li havien oferit a en Sylvester Stallone. A que no hi diu gens, eh?
No, és que Sylvester Stallone sempre te pega en el mateix rol, no?
Sí, i a més ara que està tan operat que no pot ni moure la cara, és terrible.
I va veure que en Jim Carrey va anar a un premi i deien que era el seu doble.
Sí, molt fort.
Tu com penses, com experta?
Home, és vera que de primeres no sembla ell, però hi ha gent que encara s'assembla manco a ella mateixa. Ell, ell després et somriure i tal, li arribes a veure, no? S'ha posat molt de pòmuls o no sé molt bé com... Però quina necessitat. Realment és necessari.
Coses de Hollywood, Mònica.
Sí, sí, terrible. I de, sembla que en Stallone va estar, so, va estudiar, va mirar el guió, el va estudiar, volia, però, canviar-la, la pel·lícula. Volia que fos un thriller d'acció, amb persecucions, amb explosions, amb violència, bé, els típics tòpics, sí, no?, brutals, però els productors volien fer una comèdia, no se volien complicar tant sa vida, i finalment va deixar el projecte i li van oferir a Eddie Murphy, que encara no era tan conegut, però que realment va aconseguir molt d'èxit i el va convertir en una estrella del, del cinema dels anys 80. De fet, diuen que en Stallone de, va aprofitar algunes idees d'aquest guió descartat per fer la seva pel·lícula Cobra, el 86, que bé, que doncs totes una miqueta semblants. I ja, per acabar, si voleu, Superman, quan Tim Burton preparava una pel·lícula de Superman, se deia Superman Lives, i el protagonista havia de ser Nicolas Cage.
I Living in Las Vegas.
A que no hi diu gens?
No, no li pega gens.
Però
no
li gens, pega gens. Gens, eh? Sembla que se va fer proves de vestuari, de càmera, en sa capa, en sa roba, hi ha fotografies.
I perquè no, al final no ho va ser?
Però no ho sé.
No va sortir.
Sí, se va...
No hi va haver química.
Se va canviar el guionista, llavors...
No hi va haver match.
No, no, no gaire. I a part... jo que sé, és que ells mateixos jo crec que ho van veure, que no hi deia gens, Nicolas Cage.
I, per exemple, una així mitiquíssima també és Titanic.
Titanic, sí. Podem acabar en Titanic, si vols. Perquè sembla que un dels primers actors que varen triar per fer d'ell, de, del protagonista, va ser Matthew McConaughey. Sabeu qui és?
Sí, sí, clar.
Que va ser l'avió de Penélope Cruz, també.
Sí, hauria estat bé, però és que, clar, ara no imaginar en DiCaprio és impossible.
Ah, que no? I doncs sembla que en DiCaprio, clar, va, ha estat una de les pel·lícules més taquilleres de la història i va fer maig. Sembla que no els hi va acabar de convèncer Matthew McConaughey perquè cercaven algú més jove, i amb això va tenir sort en DiCaprio.
Home, no sortava, imagina't.
Per afegir un mesú ràpid i curiós, sí, sí. És que El Padrino, en Robert De Niro va fer el càsting per fer el personatge d'en Al Pacino. I després el varen agafar per fer del Padrino jove, a ser dos, no? En Robert De Niro fa de jove, a ser dos, però va fer el càsting per ser el protagonista.
Ostres!
Allò important és que nosaltres, Mònica Borràs, Jordi Suárez, Inés Mateu, som aquí i som nosaltres mateixos.
Sí.
Si no, qui no?
Qui seria?
Qui seria?
Sense taquilla, ni percentatge,
exacte,
ni res.
I vosaltres, també sou vosaltres, i tanta sort que sou vosaltres.
Tanta sort, exactament.
Lletres Ràdios, diversió. Presentació dels vins de la denominació d'origen Pla i Llevant Mallorca 2026. El pròxim dijous 12 de març, de 17 a 21 hores, a l'hotel GPRO Valparaíso de Palma. Vine a tastar els vins que es comercialitzaran aquesta temporada. Venda d'entrades a 10 euros a ticketive.com i el mateix dia de la presentació. Més informació a www.deoplaylevant.com amb el finançament dels fons europeus FEADER.
Ai, Mònica, avui mos has desbloquejat tants de records amb aquestes pel·lícules mitiquíssimes.
Exacte, i moltes més, que, de les quals parlarem més endavant.
M'encanta aquesta secció de qui podria haver estat, perquè sa vida És que mai saps, en un segon te canvia.
Totalment. O sigui que res, molt interessant, i a més tot això crea futur. Crea futur entre tots aquests actors que sí seleccionen i, jo que sé, sa vida a vegades te tanca una porta i t'obri una finestra.
Exacte. Uf, que romàntics mos han posat ara, en Titanic. En la Kate i en DiCaprio. No eren així, no, els protagonistes, però bé. En Rose i en... No ho sé. Bé, hem arribat en el xiu-xiu número 338, Mònica, fins la setmana.
Fins la setmana que ve.
Jordi, nosaltres tornem demà.
Tornem demà, ja dijous.
Exacte, i a vosaltres, moltes, moltes gràcies per ser-hi. Fins demà.
Ara sí, quan s'acaba això, ve la decadència.